Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Estimats oients, estimades oïdores, això és el primer vol a Formentera. Pablo Morganti estan els controls tècnics allí amb els botonets jugant. A ses veus està amb David Ventura, Àlex Berlanga i Vicent Tur. Molt bon dia, Àlex, com estem?
Molt bé, molt bon dia, Vicent.
Què tal, Sasson, com va?
Bé, sí, sí, ahí està.
Allí estem, com sempre. Molt bé, avui parlarem de cinema, en concret de Civisa Cine Fest, probablement el festival de cine fet a les Pitiuses amb més projecció i que haurà de canviar de format per mort de sa pandèmia. També parlarem de professors, escriptors i d'una publicació que es diu Tonya Flowers, de Montserrat García, orientada en els al·lots, en el públic juvenil. I també farem la llista de les pel·lis de superherois d'aquest 2021 que pareix que tornen, a veure si és veritat, i tenim els friquis una mica d'aliment aquest 2021.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
És un bonic dimecres 27 de gener. Vinga, va, que ja s'acaba aquest mes tan llarg en aquest hivern, que la veritat mos està resultant també molt llarg, i no mos referim precisament en el clima. Avui és Santa Àngela, segur que en coneixes alguna, Àngela, que normalment no coneixem ningú de Sant Oral. Molt bé, les pots felicitar si les coneixes, però no pretenguis que et convidi a res a un bar a determinades illes de les Balears, perquè no està permès. I avui, ara que parlem d'efemèrides, avui també és el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust.
John Williams va composar l'any 1993 aquesta banda sonora per a la pel·lícula La Lista de Schindler, dirigida per Steven Spielberg, segurament un dels millors films que s'ha fet sobre l'Holocaust nazi. La llista de pel·lícules sobre l'assassinat de milions de jueus per part del Tercer Reich és important i plena de referències extraordinàries. La vida és bella, de Roberto Benigni, El pianista, de Roman Polanski, Vencedors o vençuts, de Stanley Kramer...
Avui pot ser un bon dia per revisitar o per veure per primera vegada alguna d'aquestes pel·lícules. El dia de commemoració de les víctimes de l'Holocaust va ser instituït l'any 2005 per part de l'ONU, és per tant un dels dies oficials, d'aquells oficials per excel·lència, i amb aquest dia es vol retre homenatge a les víctimes del nazisme, però també conscienciar contra el racisme, la xenofòbia i les ideologies basades en sodi cap a els que són o pensam que són diferents de naltros.
Per què un 27 de gener? Perquè el 27 de gener de 1945 va ser el dia que les tropes soviètiques varen alliberar el camp de concentració i extermini nazi d'Auschwitz a Polònia. Només allí hi varen morir 1,3 milions de persones.
No fa tant de temps, només 76 anys. El que passa és que la gent tenim mala memòria. Parlarem també avui d'altres coses, d'adolescència, per exemple, de llibres i de coronavirus. Tindrem amb naltros la professora i escriptora Montserrat García, que publica el llibre juvenil Tonya Flowers i que deia això de com està afectant la pandèmia en els seus alumnes.
Estan més serios, estan més... Suposo que tota la pressió també els hi fa pressió amb ells, no? I ja ha canviat molt l'ambient a la classe, però molt.
La tindrem amb naltros en una estona i ara la predicció, com sempre, dels temps.
El temps es va aclarint. Avui tindrem cels amb alternança de nevulats i clarianes, però no esperant precipitacions. El vent també pareix que ens donarà un descans i bufarà moderat del sud-oest a les Pitiuses i de ponent a la resta de les Balears. Temperatures clarament a l'alça, amb màximes poc habituals a aquesta època de l'any. 16 graus a Formentera, 18 a Eivissa, 19 a Mallorca, a Palma, i 17 a Menorca, a Mahó.
Són temperatures quasi primaverals.
Primaverals, sí. La mínima més alta registrarà a Formentera Formentera amb 14 graus i la més baixa a l'interior de Mallorca amb 8 graus.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona. Cantant sota la dutxa.
Aquesta és la secció que combina la música, el cant i la higiene personal, cantant sota la dutxa. I d'aquesta secció se n'encarrega el nostre company David Ventura. Molt bon dia, David.
Bon dia a totes i a tots. Avui cantarem sota la dutxa amb un tema històric de la música pop en llengua catalana. Es tracta del EP de debut del senyor Pau Riba, de l'any 1967. Un home que a finals dels 60 era el més paregut que vam tenir per aquí a un freak a l'estil Frank Zappa i que a començaments dels 70 li va donar molt fort pel rotllo hippie i es va instal·lar a Formentera en una casa sense llum elèctrica. I bé, extravagàncies a part, el senyor Riba ha tingut una carrera artística molt interessant. Nebot dels poetes Carles Riba i Clementina Arderiu, es va presentar en societat fa 54 anys amb aquest tema que es diu Taxista. I que diu, taxista, porta'm al cel perquè busco feina, potser allà n'hi haurà. Per cert, l'entrada del tema de la guitarra és idèntica al Vicious de Lou Reed, amb la diferència que Reed va gravar la seva cançó 5 anys més tard. Vol dir això que Lou Reed va copiar a Pau Riba? Jo penso que és pura casualitat.
De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Surt de casa!
No ho sabem ja. No ho sabem ja si enviar-vos en el carrer o demanar-vos que us quedeu a casa, sobretot a algunes illes de les Balears. Bé, si us decidiu a sortir al carrer, hi ha encara algunes cosetes per fer. Per exemple, a Mallorca tenim una exposició que es diu Inicis del Turisme a l'Auditorium de la Màniga, a Cala Millor.
I és que ja es pot visitar l'exposició de fotografia Inicis del Turisme que ha produït l'Ajuntament de Sant Llorenç. Es tracta d'una exposició que mostra el començament del turisme en el municipi a través de la fotografia no professional. Una selecció a càrrec de l'artista Rafael Duran i que, bé, podem visitar qualsevol dia a la plaça de l'Auditori de Sa Màniga de Cala Millor de 10 del matí a 2 de la tarda i també de 6 a 8 del vespre.
I a Menorca tenim una conferència amb un títol curiós, excrements del passat i d'avui, què ens expliquen?
A més, que serà una xerrada online a partir de les 7:30 del vespre a través del web del Museu de Menorca. Sabies que els excrements de vaques, porcs i cabres actuals són una font d'informació molt valuosa que ens ajuden a conèixer el nostre passat?
Jo sí que ho sabia.
Doncs mira, Marta Portillo, arqueòloga i investigadora de la institució Milà i Fontanals, és la conferenciant convidada que ens explicarà avui com era Menorca la prehistòria a través d'un curiós projecte experimental centrat en l'estudi dels excrements d'animals a granges menorquines actuals.
Molt bé, i a Eivissa tenim una altra exposició, en aquest cas s'ha de la poetessa Joana Raspall.
La Biblioteca Municipal de Can Ventós a la ciutat d'Eivissa dedica el mes de gener a l'escriptora Joana Raspall i Joanola amb motiu del 25è aniversari de la publicació del seu llibre Bon dia, poesia. Podem anar a visitar aquesta mostra i llegir les seves obres des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bé, ja feia dies que la teníem així en programació, aquesta cançó de Mecano. Hoy no me puedo levantar. Molt bé, aixeca't, home, que ja és hora, que faràs tard encara. Nosaltres seguim endavant aquí en el primer vol a Formentera. Anem a fer una petitíssima pausa, però no te'n vagis perquè tornem de seguida amb més coses. Parlarem de llibres juvenils, de folk experimental, de festivals de cinema, de tot una miqueta, aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
El que no pot ser és que estiguem en mans d'aquestes empreses de si ara distribueixen o no distribueixen. Si les dades continuen empitjorant o si no aconseguim baixar-les, és prendre altres mesures i tornarem a insistir en la necessitat de realitzar un cribatge a Formentera.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació. IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Que sí, una mica de funky en aquesta hora del matí i una mica de contes també. A veure, pares que teniu el lots i esteu preocupats per això, l'adolescència, aquestes coses que són tan conflictives, tan tant d'allò, tant... Un no sap què fer, realment. Bé, anem a veure. La professora de secundària i mare, Montserrat García, i també escritora d'altres coses, ara mos explicarà, ha decidit intentar... Bé, posar-li, no sé si una mica de llum, però convertir això en matèria literària i escriure Tonya Flowers, que és una de les seves primeres publicacions i que presenta sa vida escolar com una vivència divertida. Pot ser un bon llibre tant per adolescents com per pares, segurament. I a més, és un llibre amb il·lustracions d'Ivan Herranz. Tenim a l'autora, Montserrat García, a l'altra banda del fil telefònic. Ella és professora de secundària, a part d'escriptora, professora de secundària a Unies de Palma. Com anem, Montserrat? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia, com neix el projecte de Tonya Flowers, que és com es diu el llibre i com es diu el personatge?
Sí, bé, el primer capítol del llibre explica, me voy a cambiar de nombre, o sigui que ja sabeu que no es diu realment Tonya Flowers, i en el primer capítol explica com es diu i per què, i les raons per què es canvia de nom. I ho explico amb un vessant còmic, vale? Sí. I aquest llibre neix a partir d'escoltar, per exemple, moltes històries de la meva filla i moltes històries dels meus alumnes que les vivenciaven d'una manera dramàtica, no? Venia a casa, mira el que m'ha passat i tal, sí. I qual, no? Jo al cap d'un temps jo estava escrivint un altre llibre molt més dens, molt més tècnic d'oposicions, i m'aturava i reescrivia tot el que m'havia contat o algunes anècdotes i tal, i li enviava per mail i l'escoltava riure i pensava, mira, tot això que t'ha passat t'ho reescric d'una manera còmica i ara t'estàs rient, no? És una manera de ficar l'humor en una història i relativitzar-la, agafar distància i veure que no hi ha i treure ferro a la història.
A més, aquests temps són, si hi ha el tema d'adolescència, d'entrar-se a secundària, etc, són coses ja complicades sempre. En aquests temps de pandèmia, m'imagino que la vida de les al·lots i les al·lotes encara és més complexa.
Sí. No sabem realment, de cara als adults i de cara als adolescents, què passarà, com els està afectant, perquè els resultats no es veuen immediatament.
Clar.
Sí que estem veient, jo personalment he vist que abans els alumnes doncs se ficaven amb més líos i se tiraven un guix o se deien... O sigui, ara tothom ha d'aguantar la distància, estan més serios, estan més... Suposo que tota la pressió també els hi fa pressió amb ells, no? I ja ha canviat molt l'ambient a la classe, però molt.
Home, m'estàs dient que es porten millor.
Sí, però mira, jo m'agradaria tirar-los un guix amb ells. A veure si m'entens. Perquè es porten millor perquè estan més tristos, eh?
Clar.
I perquè estan més serios. I perquè, clar, tot això de vigileu, no t'atreguis la mascareta, se porten beníssim. Vull dir, ningú es baixa tal. Guardeu els 2 metres de distància. Hem posat un aparell, un medidor de CO2, i ells mateixos, senyoreta, que s'està posant més groc. O sigui, ells estan no pendents de lo que haurien d'estar pendents, que és de fer una mica de gresca, de reafirmar massa ells, de confrontar el professor. Què va? Jo inclús dic, ostres, estic massa adormits. Perquè és que el pes, que també sentim els adults, també està passant sobre ells. Vull dir que els ha, com si els haguessin posat un sedante,
sí.
Estan con un sedante tots. I també massa creu. És normal, ho veiem que dic, ostres, els hi falta una mica d'esperit.
Montserrat, tu d'aquests professora?
Mare.
D'aquests professors.
Jo soc anglès, de llengua anglesa.
Llengua
anglesa, sí.
Escolta, parlem d'aquesta de Tonya Flowers. Jo em penso en l'adolescència, el record que tinc. Jo ho llegia l'altre dia, però no aconseguia recordar d'on llegia aquest titular. Algú comparava l'adolescència amb un melodrama.
Sí.
Sí, no?
Sí. Jo ho vaig dir. Mira, me van fer reflexionar si l'època de l'adolescència era l'època més... Però
melodrama tipus Culebrón.
Culebrón, sí. I t'ho explico. Algú me va fer reflexionar sobre si l'adolescència era la pitjor època d'una persona, no? I jo pensant, dic, hombre, no, al llarg de la vida t'ha passat coses, quan ets més gran, doncs perds els pares, els tens que cuidar i tot això. Però jo, després de reflexionar, he pensat que sí, perquè tens més eines, ets un adult, igual tens fills i tens un amor d'un pare i l'acompanyes, no? I tens una maduresa i has après de les teves experiències, però clar, un adolescent que està en una etapa de creixement maduratiu i tot. Tot, a més, hormonal, vull dir, s'aprofeixen uns canvis físics brutals, els més grans de la teva vida, i l'acné, i els cabells, i el desenvolupament hormonal, les noies, els pits, vull dir, és una cosa, un boom, un boom. I a part de la part física, hi ha la part emocional, vull dir que un dia estan rient a mandíbula batiente i un altre dia, o el segon següent, comencen a plorar i no saps per què, o els donen un atac d'ansietat. Jo he tingut alumnes amb un atac d'ansietat, amb la bossa. I dius, i per què ha passat? I quan no l'avises, és a partir d'una tonteria.
És que s'anglès és molt difícil.
No, això ha passat fora de l'aula. No. Jo he estat en guàrdies, per exemple, i he arribat i m'he trobat una noia, l'ha tret de classe, i era per algo que havia succeït o a la seva família o amb ella personalment. Normalment no és per una assignatura, és per algo que arrosseguen ells, o per un conflicte amb un company, i de sobte te trobes amb un atac d'ansietat, que no, ja t'he dit, no és per una àrea, sinó normalment és per algo que ells arrosseguen i no saben, clar, no tenen armament, no tenen eines per resoldre el que els hi passa.
Montserrat,
falta maduresa, etc.
Tònia Flowers està publicat a Espiral Edicions. Amb qui pensaves quan l'escrivies? Pensaves en sa teva filla? Pensaves en els pares? Pensaves més en els al·lots i ses al·lotes?
Pues una mica de tot. Mira, he pensat en els professors, he pensat en les aventures de la meva filla, aventures meves, aventures dels meus alumnes, pares, els pares de la protagonista, que és la Tònia Flowers, i del seu millor amic, o querido amigo mío, que és Jonás, que és un pillo que la sapiarga, sapiatí, que jo dic, doncs, els seus pares, com ho negocien, no? Inclús pares perquè es vegi com negocien amb els fills, com ho tracten el tema, no? Com inclús relativitzen. I professors, apareix la tutora, que és una tutora francesada que tenen, així amb una melena bob i tal, professor de gimnàs, que és un professor Aquaman, que solament fa esports aquàtics, vull dir, he fet una fauna escolar, realment, que es mouen pares, alumnes i professors.
Estret algun d'aquests teus personatges, els estret de la realitat directament,
sí,
o no?
Molts.
Hi ha gent que t'ha criticat ja, que ha dit, mira, ei, que jo som aquest, però què has fet?
Oh, bueno, la meva filla m'ha dit, ei, aquí hi ha massa cosa.
T'ha dit de tot.
Bueno, una mica, però realment ho he posat en clave d'humor, he canviat coses, he incorporat experiències meves. Mira, jo ara te diré una. Hi ha una d'un cuc de seda que és meva. Vull dir, a mi el meu germà em va posar un cuc de seda a la faldilla de l'uniforme, però a dintre del doblec. I jo no el trobava, que algú es movia, i no podia trobar. I és que el tio me'l va fer en el dintre del doblec de la faldilla.
Que punyetero.
I vaig tenir un ente caminando por mi falda durant hores i hores i hores.
Sense trobar-lo.
Sí, no trobava de cap de les maneres.
Montserrat García, tu, a més d'escriure això, que és, diguem, bastant divertit, ets autora d'un manual d'oposicions.
Sí, que és la part sèria.
Sí, no?
Sí, jo sóc formadora d'opositors i los llevo a l'èxito.
Però d'oposicions de secundària en anglès en concret o de què?
No, de tot. Vull dir, tinc un grup d'anglès fixo, diguem-ne, i a part estic formant altres opositors, de socials, una tècnica de llatí, de matemàtiques, i formo opositors. I a part, vaig per construir tot això, vaig fer aquest manual d'oposicions,
sí.
És com mi bíblia, és una bíblia per preparar-te a les oposicions i tenir èxit.
I està publicat, també.
Sí, es diu, es posa manual d'oposiciones, hi ha Montserrat García i ja surt.
Es van molt o què? T'estàs forrant?
Per tota Espanya.
I t'estàs forrant?
Hombre, no.
No.
Ja saps que els autors cobrem una porqueria. Vull dir, els autors escrivim perquè ens agrada. Perquè el gran guany, nosaltres, de tot el del llibre, igual però, tenim un 10%, del llibre.
Ja ho sé, però...
Això ho sabeu.
Sí, jo me crec que has escrit Tònia Flowers per vocació, però el manual d'oposició l'has escrit també per vocació?
Sí, és a dir, jo estava fent classes a la universitat i estava fent amb una associada, diguem-ne, no?
Sí.
I també feia... I ens van demanar, a l'Associació de Professors d'Anglès, a la qual pertanyo, ens van demanar que preparéssim, que si podíem preparar algun grup que no havíem preparadors, no? I jo em vaig oferir, vaig abandonar aquelles classes i em vaig dedicar a preparar tot això i a fer un curs online, etcètera, etcètera. I me va encantar. Tinc una part tècnica que em va encantar, però és bastant tècnic. Però és una cosa que jo crec que soc bona amb això i em serveix per un complement de feina. Però Tonya Flowers va sorgir com una mica de relaxació i, bueno, i altres escrits que tinc, i ara estic amb la segona part.
Molt bé, en la segona part de Tonya...
I espero que sigui una trilogia.
En la segona part de Tonya Flowers.
Correcte.
Molt
correcte.
Bé. Escolta, Montserrat García, no tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Molta de sort, Antònia Flowers, aconsellar la lectura a pares, a alumnes i professors de Tonya Flowers, d'aquesta història sobre aquest apartat de la vida tan misteriós i complicat com a l'adolescència, i aconsellar també el manual d'oposicions d'Anna Montserrat García, però només a la gent que hagi d'opositar, clar.
Òbviament.
Òbviament. Montserrat, un plaer. Bon dia.
Igualment, molt agraïda. A reveure.
Practica el desperting amb Vive3 Ràdio. Practica el desperting amb Vive3 Ràdio.
Tenen mapes, ignoram si tenen Google Maps, però. Bé, això és Joana Gomila, són Joana Gomila i Laia Vallès des de l'àlbum Paradís, que és l'àlbum que us estan posant tota aquesta setmana, l'àlbum balear d'aquesta setmana, aquí en el primer vol a Formentera. Per cert, que demà tindrem amb nosaltres en el nostre programa Joana Gomila, perquè mos expliqui una miqueta com està funcionant aquest àlbum. Seguim endavant, en un instant arriba Esbadrano, hi ha ovnis. Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Esbadrà, no hi ha ovnis. Aquí tornem després del folk de Joana Gomila i Laia Vallès i anem amb les notícies falses, sospitoses, etc. amb la nostra secció Esbadran, no? Hi ha ovnis. Circula per xarxes una informació que assegura que investigadors de la Universitat de Miami han recomanat als homes que es congelin el seu esperma abans de rebre la vacuna contra la Covid-19, perquè podríem quedar, senyores i senyors, els homes esterilitzats. I can't stop squirting semen, no matter what I do. It dribbles down my inside leg and splashes on my shoes.
Segons aquesta informació difosa a les xarxes socials, un suposat uròleg de la Universitat de Miami, Ranjit Ramasamy, ha portat a terme un estudi que assegura que el coronavirus estaria present als testicles fins a 6 mesos després de la infecció.
Aquest investigador també hauria aconsellat que els participants, segons aquesta informació, que ja veurem si és falsa o no, hauria aconsellat que els participants de l'estudi se sotmetessin a una avaluació de fertilitats abans de rebre la vacuna i suposadament que, per si de cas, congelassin el seu esperma abans de rebre-la. I bé, m'ho preguntam ara mateix aquí en el primer vol a Formentera. És això veritat? I de mirau, una part sí i una part no.
Ranjit Ramasamy és realment un investigador de la Universitat de Miami i de veritat està realitzant un estudi per comprovar si la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 pot comprometre la fertilitat dels homes.
I això que dient-se Ranjit Ramasamy té un nom sospitós, d'aquells que poden parèixer inventats, però
bé,
no.
Concretament, l'equip d'aquest metge, de l'equip de Ramasamy, està estudiant la producció de l'esperma dels homes vacunats contra la Covid.
Fins aquí tot correcte. Ara bé, des del web de factcheckneutral.es s'han posat en contacte amb el propi investigador per corroborar si aconsellava o no en els homes que es congelessin l'esperma. L'investigador ho ha desmentit i ha assegurat que la cita que se li atribueix en realitat és errònia i que és una frase que posa en la seva boca una periodista en el canal nord-americà Local 10, però que el metge no arriba a pronunciar-la. De fet, en la mateixa entrevista assegura que ni creu que la vacuna afecti la fertilitat, ni creu que els homes mosseguem de congelar res.
De fet, l'objectiu inicial de l'estudi és provar que la vacuna contra la Covid-19 no té impacte negatiu sobre la fertilitat masculina.
Així que no hi ha cap evidència, com a mínim fins ara, que la vacuna de Pfizer provoqui esterilitat. Com sí que la provoca portar els calçotets massa estrets o escoltar aquesta cançó massa vegades.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
I seguim en aquest primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 en ràdio, i ens quedem ara aquí, a l'illa d'Eivissa, per parlar de cine, perquè s'acaba de presentar la cinquena edició del festival Eivissa Cinefest, un festival de cine que ens porta cada any curtmetratges, llargmetratges i documentals, i que arriba enguany estrenant un format que s'adapta a aquestes noves situacions de la pandèmia, i que, recordem també, tindrà lloc del proper 26 de febrer fins al 7 de març. I és per això que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic a Xavi Herrero, director de l'Eivissa Cinefest. Xavi, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia, Àlex.
Xavi, en primer lloc, parlem d'aquest Eivissa Cinefest que enguany fa la seva cinquena edició. Xavi, fent una miqueta de balanç, explica'ns com va anar la darrera edició.
Bueno, pues la darrera edició va anar molt bé i mira, justament vam ser l'únic festival de cine de les Illes Balears que es va desenvolupar amb normalitat. Vam tenir aquesta sort i ara som els primers que encarem l'any amb aquesta situació i res, contents d'afrontar una experiència nova i intentarem repetir l'èxit de l'any passat, que el número d'espectadors segur que ho superem, no?, amb el canvi de format, i en qualitat de pel·lícules estem molt contents, el número d'inscripcions hem augmentat seccions, vull dir que treballant, traient fum ara mateix, molta feina.
Part de les bones xifres de la passada edició és que bé, es va celebrar abans del famós estat d'alarma de la pandèmia i que sí que va ser aquesta sort, no?, de poder celebrar un festival bé, normal i corrent, com podríem dir.
Sí, sí. Sí, exacte. Inclús després, en acabat el Cinefest, teníem activitat a la Berlinale, que també la vam poder desenvolupar amb normalitat, i just tornar a Berlín va esclatar tot, no? I bueno, en aquest sentit ja et dic, vull dir, estem en cap moment a mi se'm va passar canviar les dates estaven fixades ja des del març passat i bueno, hi ha eines per adaptar-se i eines que han fet servir altres festivals importants i jo he tingut l'experiència, per exemple, com a director de Salca, que és la pel·li que vam presentar a Berlinale i que després ha tingut un cert recorregut per festivals i online. I bueno, ha sigut una experiència nova i jo crec que hem de seguir hem de seguir per aquí.
Sí, perquè això també et volia preguntar de la data, perquè no sé si durant aquests mesos de preparació d'aquesta nova edició de l'Ibiza Cinefest heu pensat en algun moment en moure la data o cancel·lar l'edició d'aquest any en algun moment?
No, absolutament, o sigui, rotundament no. Vull dir, clar, aquest any ha anat sortint el debat de festivals que es postergaven, que es cancel·laven, de festivals que sobrevivien en format només digital, ara ja digital i híbrid. Jo crec que, mirant el cineasta, nosaltres som un festival que el més important són les pel·lícules i els cineastes, el pitjor que pots fer és postergar, perquè i postergar fins quan, no? No hi ha cap garantia de si dius, home, aplaço 2 mesos i tot bé. No, vull dir, 2 mesos a saber, no? I aleshores, pues, nosaltres hem adoptat aquest format híbrid, que vol dir que estem treballant en Filmin des d'octubre, ja, i les projeccions a Eivissa, ara mateix els auditoris estan tancats, tant Teatro Espanya com Can Jeroni, anirem projectant, el compromís de projecció amb les pel·lícules existeix, i anirem projectant a mesura que les condicions ho permetin, i establirem un cicle de pel·lícules del Cinefest durant tota la temporada. Donarem sortida a les 88 produccions que tenim de la manera que puguem, online i presencial.
Sí, perquè clar, una de les paraules que més hem sentit durant aquest 2020 ha estat reinventar-se, no? I és això precisament el que està passant amb l'Ibiza Cinefest, no? Que us heu reinventat una miqueta per poder treure aquesta nova edició endavant. Com dius, un festival híbrid que tindreu tant projeccions, presencials, com també a través de la plataforma de Filmin.
Sí, el format serà aquest. Una mica, jo ho dic sempre, no és que ara m'apunti al carro, però el meu festival preferit a Espanya és l'Atlàntida, que és el propi festival de Filmin. L'Atlàntida té un programa de 100 i escaig de pel·lícules i estan disponibles online, i aleshores a Palma fan projeccions. A mi aquest sistema m'ha agradat des de sempre i sempre hi han col·laborat amb produccions del Cinefest seleccionades allà i amb el canal que té el Cinefest des de fa 3 anys a Filmin, amb 20 i escaig de títols que ara ampliarem, amb produccions que han passat pel festival que es van estrenar a Filmin, passarem a tenir 30 i escaig de pel·lícules. O sigui que quan estrenem el festival el dia 26... estarem oferint a Filmin més de 100 pel·lícules, no? Per mi això és molt important, i després no volem perdre la pantalla gran, que vingui directora, director aquí a presentar, interacció amb el públic, i el tema professional, el tema d'indústria que hem ampliat aquest any, ho estem transformant tot a nivell online també. Vull dir, hi ha coses que es quedaran, no?, amb el tema dels festivals. L'exemple a Berlín ja ha anunciat que totes les seccions professionals seran online ja. I bueno, anem seguint models de festivals que admiro, i dins de les nostres possibilitats anem fent aquests passos, no?
Bé, parlaves que per aquesta 5a edició de l'Ibiza Cinefest es projectaran, teniu 88 projeccions entre, com diem, entre curts, pel·lícules i documentals. Què ens pots avançar, no?, de totes aquestes 88 projeccions que podrem veure?
Pues ara mateix poc. Perquè, mira, et comento, ara el que estem anunciant és una mica el format del festival. Hem adelantat algun títol que si vols ara et comento, i tot el que és la selecció oficial que està tancada s'anuncia l'1 de febrer. L'1 de febrer amb la publicació de la web nova que estem fent, adaptada a totes aquestes necessitats, ja publicarem tots els títols, i ara de moment el que estem anunciant és aquest canvi de format. Hi ha alguna pel·lícula, per exemple, la pel·lícula inaugural, la pel·lícula de Cluenda, la pel·lícula inaugural tenim El Buzo, del Gunther Schweiger, protagonitzada per l'Àlex Wandemol, que s'ha rodat íntegrament a Eivissa, una pel·li molt important que estrenarem a Eivissa. Amb el Gunter doncs, tenim el compromís de fer les dues opcions, no? Estarà online i també la tindrem quan es pugui projectar, esperem que sigui el dia 26 i vindrà ell, vindrà la, també la productora, la Júlia Nettenhaier. I és una pel·li que estic molt content de poder estrenar a Eivissa. Aquesta seria la programada com a pel·li inaugural, i la pel·li de Cluenda és Overseas, és un documental sobre les esclaves del segle XXI que forma part de la programació sobre cine que fomenta la igualtat de gènere, i espero que aquest dia puguem projectar també el curt que guanyi la secció. Això ja ho hem adelantat, i una altra pel·lícula que hem adelantat important és Birdsong, que és una producció belga rodada a Japó i que coincidirà l'estrena a cines per tot Espanya amb la nostra projecció a Eivissa. I en mig adelantat també Amigo, que és una producció independent espanyola, una ficció per Javier Botet, és una pel·li molt important d'aquest any. I això és el que hem anat adelantant. I ara el dia 1 pues, ja sortirà tota la programació de molta qualitat. Hi ha 6 estrenes a Espanya amb llargs metratges i em sembla que són 18 estrenes a Espanya de curts metratges. L'hem anunciat 2 també.
Sí, com dius... com dius, no? Serà a partir d'aquest 1 de febrer quan podrem veure tota la programació des de la vostra pàgina web, des de eivissacinefest.com. I bé, com dius, no? Amb aquestes 88 projeccions que tindrem tant en presencial com també de manera online a través de Filmin.
Sí, mirem, tenim 88 produccions, no? Entre llargs, curts. I aleshores, doncs, direm, donant sortida a Filmin, estarà la majoria. Hi ha una pel·lícula, hi ha un documental molt important que estem mirant d'aconseguir els drets, ni que sigui per un dia, perquè hi ha Movistar Plus pel mig produint, no? O sigui, la competència, diguéssim, de Filmin. I hi ha pel·lícules que, per exemple, només les tindrem un dia a Filmin pels drets, i en gastaran 3 dies, i la immensa majoria seran els 10 dies. Sí. Aleshores anirem donant sortida a totes les pel·lícules a nivell online, i ojalà totes es puguin projectar, i si no, projectarem tot el que puguem. Mm.
Doncs quedem molt pendents de com avançarà aquesta 5a edició del Festival Eivissa Cinefest aquí a l'illa d'Eivissa i també a través de la plataforma de streaming de Filmin. Recordem, del 26 de febrer al 7 de març d'aquest 2021. Xavi Herrero, director del festival, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest primer vol a Formentera i V3 en ràdio, i esperem que torni aquest festival a ser un gran èxit. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. L'hora del gall.
Deixem estar cinema, Eivissa Cinefest, anava a parlar de l'església. Mireu, cregueu-nos que sentim un gran respecte pel bisbe de Mallorca, el menorquí Sebastià Taltavull, però en aquesta secció on atorgam el gall del dia no podem estar de comentar el tema de la seva vacunació. Polítics, alcaldes generals, directius d'hospitals, Déu meu, i ara és bisbe de Mallorca.
Quan quasi tothom deu conèixer ja aquesta notícia a les Illes.
Bueno, tothom, en aquestes altures tu no, tothom ja.
El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, es va vacunar contra la Covid a principis de gener a la residència Sant Pere i Sant Bernat de Palma, on resideixen capellans grans. Segons fonts del bisbat, han assenyalat a IB3 Notícies, Taltavull es va vacunar justament amb els capellans de la residència perquè tenen contacte diari, encara que el bisbe no viu allí.
Bé, així ho ha explicat el bisbat després de publicar-se la notícia de la vacunació en el diari digital OK Diario, que acusa Sebastià Taltavull de colar-se, per no ser encara de cap grup de població de risc per rebre la vacuna. S'ha de dir també que el bisbe de Mallorca ja ha demanat també perdó i que segurament si ho hagués vist en un altre context o d'una altra manera no s'hauria vacunat.
El bisbe ha admès els fets, ha dit que es va vacunar per donar exemple i que no va sol·licitar ser vacunat, sinó que el van incloure a una llista. També hi ha que recordar que té 73 anys, aquest home.
Bé, idò, al final pareix que no era necessari ni l'exemple del bisbe de Mallorca ni cap altre exemple. A l'hora de la veritat, per molt de negacionista antivacuna que corri pel món, per molt que hagi parlat Miguel Bosé o qui sigui més, resulta que quan ha set l'hora de la veritat, qui ha pogut córrer cames a ajudar-me a posar-se la vacuna. I sí, el senyor bisbe té 73 anys, però és que a les Balears, de moment, encara no s'està posant la vacuna ni en els que tenen 90. Per tant, avui, senyores i senyors, efectivament, el nostre gall va pel bisbe de Mallorca.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Fem una petita pausa, però tornem de seguida aquí a IB3 Ràdio amb El primer vol. No te'n vagis.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
La ràdio de proximitat et conta la vida i la viu amb tu.
És la millor xarxa social, és la més humana.
Hem de posar-nos a la pell dels nostres veïns i veïnes.
Confiança, t'apropa al teu entorn.
Batalla amb tu.
Dijous a les 9 del vespre, connexió local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
La llista!
Ja sabeu com us agrada fer llistes de coses. Estem pràcticament acabant aquest programa d'avui, que esperem que us hagi agradat. A les 7, com sempre, arribarà l'informatiu matí d'IB3 Ràdio, però abans anem a posar-nos un poc friquis, perquè al llarg del 2020 vàrem patir, Àlex, una sequera de pel·lis de superherois, nosaltres que som un poc friquis, bastant terrible.
De pel·lis en general, també.
De pel·lis en general. I bé, moltes de pel·lícules van ser ajornades per aquest 2021, encara que no sabem si finalment enguany tindrem sobredosi d'herois, si la cosa es va aclarint una mica o es tornaran a moure les dates d'estrena. Però bé, avui nosaltres hem volgut fer una llista de totes les pel·lícules, o la millor part d'elles, les principals, que creuam els dits, en principi tenen data d'estrena prevista per enguany. Recordem que parlem de pel·lis de superherois.
Doncs sí, i començant amb una que es podria dir que és una reestrena en versió estesa. Parlem de Justice League, la lliga de la justícia. Now I've heard there was a secret chord that David played. Esperada per milions de fans des de fa anys, la versió del seu director, Zack Snyder, veurà la llum a la plataforma finalment d'HBO Max aquest proper mes de març, finalment en una versió estesa de 4 hores. Anava a ser dividida en 4 parts, però finalment van decidir que no, que es feia una única peça.
Això no és res, això per algú que ha vist Estres del Hobbit seguides, ostres, no és res.
Ostres, el Hobbit que... Bé, el muntatge que espera portar a la reunió d'herois de ese còmics un punt de vista absolutament diferent al que es va veure al cinema, sí que comptarà amb més amb els personatges, els villans de Darkseid i amb un Superman amb el seu mític vestit negre. Recordem que la versió original, la primera pel·lícula que es va estrenar durava 2 hores i aquestes són 4 hores.
La gent està excitada amb el vestit negre de Superman.
Sí, sí, no jo sé, no, però bé, mira.
No, nosaltres bé. No, la gent. Bé, altra que, mira, més que un superheroi, anem ara a parlar d'un supervillà de la Marvel, es tracta de Morbius.
Michael, te conozco desde que eras niño. Tienes un don. Siempre lo has tenido. Si hay una respuesta a tu enfermedad, la encontrarás.
Bé, la pandèmia va fer que Morbius el vampir, el segon spin-off de Spider-Man, després de Venom, que protagonitza Jared Leto, s'hagi traslladat de juliol de 2020 fins a març de 2021. Ja ho veurem, eh? S'espera que aquesta cinta estigui directament connectada amb l'univers cinematogràfic de Marvel, a diferència de Venom, que va funcionar de manera independent sense la presència de Tom Holland.
I en aquesta tampoc apareixerà. Bé, no abandonem Marvel perquè també arribarà enguany, esperem, la pel·lícula d'en solitari d'una de les grans venjadores, Black Widow.
Siempre digo que mi hermana se mudó al oeste. Tú eres profesora de ciencias. Tu marido reforma casas. Queréis mudaros, pero...
Una de les pel·lis més esperades d'aquest 2021.
Sí. La superheroïna interpretada per Scarlett Johansson, molt volguda pel fandom, tindrà el seu moment en solitari a la pantalla gran. Malgrat ser una prequela que se situa entre Capità Amèrica Civil War i Avengers Infinity War, la pel·lícula dirigida per Kate Shortland funciona dins dels engranatges marvelites i el seu ajornament va influir a la resta de llançaments del seu univers cinematogràfic. S'espera que aquesta pel·lícula s'estrena per a finals del proper mes d'abril.
Seria l'aposta més a més femenina de la Marvel per fer front a la Wonder Woman de la DC, d'alguna manera.
Que ja tocava també, sí.
Molt bé, si parlàvem ara fa un instant d'esvillar Morbius, de l'univers Spider-Man, recordem que aquest any arriba està previst que arribi la segona part de Venom. Hores diàlegs d'aquesta segona part de Venom no apareixen gaire intel·ligents, però la música fa molta de por. Dirigida per Andy Serkis, Venom 2 presentarà la lluita entre simbiont de Tom Hardy i el seu letal enemic Carnage, en el qual donarà vida ni més ni menys que un gran actor, Woody Harrelson. Aquesta, Venom 2, s'espera ja per finals de juny.
I com dius, dirigida per Andy Serkis. Gollum, parlaves del Senyor dels Anells.
Sí.
Fixa't, mira com...
Sí, senyor. Un molt bon actor, també.
També, sí. I ja ficats a l'estiu, al mes de juliol, s'espera que s'iniciï la fase 4 de Marvel amb aquesta pel·lícula, Shang-Chi i la llegenda de los 10 anillos.
Not fair. Is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark.
Això de les fases de Marvel és realment complicat pas que no es friqui.
És una miqueta, per sort, al Disney Plus estan ordenades. Bé, tal com va explicar el productor de Marvel, Kevin Feige, la pel·lícula del superheroi asiàtic de Marvel, Shang-Chi, ha estat en la ment dels creatius des del llançament d'Iron Man al 2008. Amb una estrena inicial prevista per a febrer i novament aplaçada ara, al 9 de juliol de 2021, finalment debutarà sols dos mesos després de l'estrena de Viuda Negra, aquesta primera pel·lícula de la quarta fase de Marvel.
Aquestes són les previsions per enguany, eh? Ja veurem si es compleixen, i ja veus que són moltes, perquè en portem ara una, dos, tres, quatre, cinc, n'han passat sisena pel·lícula de superherois d'aquest 2021. No deixem de banda sa distingida competència, sa DC Comics i ses seues pel·lícules, i potser més esperada que Justice League és encara aquesta, Esquadró Suïcida. You know the deal. Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. You're my dream, you're my nightmare. Life is a dream, you don't fight fair. Welcome to Task Force X. These are your brothers and sisters for the next few days. Aquest esquadró que està integrat per Harley Quinn, Rick Flag, Capità Boomerang, Amanda Waller, Bloodshot o Peacemaker, entre altres, esquadró suïcida del director James Gunn, que és el director dels Guardians de la Galàxia, una saga que ja m'agrada moltíssim, i que va completar la seva filmació abans de la pandèmia de coronavirus, i la seva data d'estrena s'ha mantingut. Serà la primera estrena en cinemes de DC després de Wonder Woman 1984, estrenada fa unes setmanes, i en aquest cas Suicide Squad, l'esquadró suïcida, està previst que s'estreni el pròxim 6 d'agost.
Creuem els dits, amb totes aquestes pel·lícules.
Creuem els dits.
I sobre la darrera pel·lícula que portem, que s'estrenarà previsiblement aquest 2021, no tenim cap tràiler encara, però podríem dir que és la més esperada de totes, sobretot per a nosaltres.
Un moment, no la diguis, però hi ha data.
Hi ha data. 17 de desembre esperem que arribi la tercera part de Spider-Man. Spider-Man 3, amb la participació confirmada de Benedict Cumberbatch com el Doctor Strange, Jamie Foxx com a Electro, Alfred Molina com el Doctor Octopus, i amb els rumors ja confirmats de la presència de Tobey Maguire i Andrew Garfield dins de l'univers. Recordem que aquests dos actors van ser els anteriors Spider-Man al cinema. I aquesta tercera aventura en solitari de Tom Holland serà l'última cinta de superherois de l'any. El seu títol oficial encara no s'ha revelat i, com diem, es podria estrenar, esperem que s'estreni, el proper 17 de desembre de 2021.
Peliculón, sempre que la pandèmia ho permeti. Fins aquí hem arribat avui. Esperam que us hagi agradat. Demà, si voleu repetir, a les 6 hi tornarem a ser. Ara us deixam a partir de les 7 amb l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.